Empoderem-nos, amb Louise Brown.
Molt bona nit. Estem al tercer dimecres del mes, un altre programa d'Empoderem-nos. Hi ha Pica Picarols, sona la música i crida ferro. Ja estem apropant al Vall de Gitanes. I avui tinc un gran plaer de convidar el Josep Maria Aparicio al programa. Aquí a Sant Celoni està molt conegut com el director de l'Orquestra Baix Montseny, el principal del ferro amb la música de Vall de Gitanes. També és un gran saxofonista i professor molt estimat de l'Escola de Música de Mollet. Molt bona nit.
Bona nit.
I com anem? Molta feina, no? Ara estem apropant...
Sí, 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 ara s'acosten gitanes i és un moment de l'any en el que, bueno, ens aboquem a treballar, tant els balladors com els músics, els diablots, etcètera, etcètera, que són tots els que hi participen en aquesta gran festa.
I com presenta aquest any? Hi ha alguna cosa nova? Que...
Bé, en quant a la... L'orquestra, la principal del ferro, sí, sempre tenim novetats cada any. Cada any fem el que se'n diuen els enllaços, que cada any són diferents. Per tant, aquest any la novetat és la de cada any, que tenim enllaços nous.
Uh-huh. I des de fa quan heu estat assajant? Perquè, clar, la banda de ferro, de Vall de Gitanes, és cada any. Sí. I doncs, quan comença els assajos? Per...
Bé, normalment programem 4 assajos. Uh-huh. Abans de les ballades. Aquest any també, aquests 4 assajos, que són els divendres. El primer assaig el vam fer el dia 31, el següent és el dia... Bueno, comptem 7 dies, això ho deixem perquè ho compteu vosaltres. Bé, és cada setmana, els divendres, fem assaig. Són 4 assajos en total, més un assaig general el dijous abans de la ballada, i ja està, ja toca.
Uh-huh. I fa quants anys que estàs... El director del...
Sí, l'any passat vam celebrar el 15è aniversari de la principal del ferro. Uh-huh. 15 ballades, perquè hi han hagut dos anys, un per pluja i un altre, i l'any de la pandèmia, que no es va poder fer, però com a director de la principal del ferro he fet 15 ballades.
I què és que t'impulsa de fer-ho cada any? Durant 15 anys.
Bé, bueno, va començar això una mica, quasi bé per accident, perquè jo vaig arribar aquí a l'Escola de Música de Sant Celoni i em vaig assabentar que hi havia una festa així com a important, no? I que portaven músics de fora per fer les ballades. I vaig pensar que el lògic seria que, ja que els que ballaven també i tothom que participava eren d'aquí, del poble, doncs que els músics també haurien de ser del poble. Vaig parlar amb la direcció de l'Escola de Música, oferim i proposant preparar nosaltres les danses per ballar-les. Van estar encantats i a partir d'allà el Carles Ferrer em va ajudar molt a posar-ho tot en marxa. I bé, i des d'aleshores, doncs cada any arriben aquestes dates i és, bueno, és una festa en la que m'agrada molt participar, per això, perquè és, per mi és sorprenent. Jo venia de Barcelona, que vius en un barri, que no participes tant de les activitats culturals, i aquí va ser arribar i vaig veure aquesta moguda en la que participava tanta gent i em vaig pujar al carro. Okay. Fins ara.
Sí, i cada any són els mateixos músics? Que si són de poble, és com una retrobada d'amics?
Sí, en principi sí, la majoria acostumen a ser els mateixos. El que passa és que sempre hi ha algú que no hi participa per qualsevol raó en un any, però el següent hi torna, i després també acostumen a haver-hi ja baixes definitives de gent que marxa a l'estranger o ja ha tingut prou anys de participació. I també hi ha noves incorporacions pràcticament cada any. Fins al punt de que ara estem amb una participació de 47 músics aquest any.
Oh, wow! És el més gran?
Jo diria que sí, que és el rècord d'orquestra en tots els anys. I a més hi ha una novetat també en l'orquestra, i és que tenim una petita secció de corda. que això fins aleshores havia participat algun violí, però aquest any tenim corda, tenim un grupet de corda, que pobres no s'escolten molt perquè hi ha molt vent, hi ha moltes trompetes, molts saxos, però bueno, a la plaça, amb l'amplificació i tot això, esperem que s'escolti bé.
I és més fàcil per tu, per la teva feina, si tens un grup de gent que són del mateix poble, que amb el vincle amb l'espectador i entre ells, és més fàcil portar-les?
Sí, perquè de fet ells també, igual que jo, estan molt involucrats en la festa. O sigui, molts d'ells van tocant amb algun grup, amb alguna orquestra de l'escola o així, però en general la majoria no toquen només que per gitanes. O toquen esporàdicament amb alguna altra formació. I aleshores, bueno, pues, a l'hora de tornar a començar l'orquestra sempre es veuen moltes ganes de tocar per aquest retrobament que hi ha també amb diferents músics d'altres edats, per exemple, no? Mm-hmm. Perquè tenim des de 16 anys fins als 70, vull dir que és un ventall molt, molt gran d'edat, no?
Sí, bueno, jo com a espectadora de Ball de Gitanes veig que dintre la festa gran hi ha dues festes, la de l'escenari de les Balladors i els Diablos, i vosaltres també, que sembla que esteu disfrutant a top, no? No sé,
sí. És que clar, ho hem de donar tot. Hi ha un temps de preparació que és dur, perquè són moltes danses i moltes peces d'enllaços que hem de preparar només en 4 assajos. I, clar, després, quan arriba el dia de les ballades, la meva consigna per tots és anem a passar-s'ho bé.
Vale.
La feina ja està feta. Per tant, ara el que ens interessa és, i el que volem és gaudir de la festa, participar i ser un element més d'aquesta festa, com els balladors, com els diablots, com el Bel i la Vella, etc.
Pues es nota molt. I també ets director de l'orquestra Baix Montseny. Pues mirant el trajectori de l'orquestra des del 2017,
correcte.
Sí? Tant l'estil de música i la temàtica és molt variada. Hi ha un tema que enllaça les actuacions, perquè veig que són tants diferents i hi ha una cosa que porta...
No, en principi no. El que acostumo a fer és, quan acabem un projecte i hem de començar a pensar en el següent, pues, és d'entrada el que acabem de fer ja deixar-lo, arreconar-lo, per dir-ho d'alguna manera, i començar de nou. I la meva idea sempre ha estat de que l'orquestra sigui també una orquestra pedagògica. Què vull dir amb això? Que els músics que participin coneguin altres músiques. Si fóssim una orquestra, per dir-ho d'alguna manera, sinfònica, clàssica, sí, tocaríem Beethoven, tocaríem Bach, tocaríem Stravinsky, milers de compositors clàssics, tots dintre de l'estil clàssic, tot i que dintre del clàssic també hi ha moltes variacions d'estils, no? Però jo he pensat que el que interessava molt és que coneguessin el màxim de músiques possibles, des del tango, al jazz, bé, a la música de videojocs, la música anime, i és per això que hi ha tanta... que cada projecte és una temàtica completament diferent.
O sigui, cada projecte és una experiència d'aprendre, no?
Sí, tant per als músics com per mi.
Okay.
Perquè jo, per exemple, quan vaig començar el projecte dels videojocs, jo en ma vida he jugat a un videojoc. Potser no us ho creureu, però és cert. No he jugat mai a un videojoc. Clar, quan vaig començar a escoltar algunes de les peces, que segurament algú m'ho va proposar, em va dir, escolta't això, que és molt interessant, ho escoltes i dius, mare de Déu, quin descobriment, no? Vaig començar, faig com un màster també jo per mi mateix en investigació respecte a les músiques que podia acoplar i arranjar per l'orquestra. I o sigui, que jo he après molt també de cada un dels estils que hem fet, de les músiques amb les que hem tocat. Per mi ha estat un aprenentatge.
I un ment molt obert, perquè si mai has jugat a videojocs no ets molt fan d'això,
sí.
Però encara així te fiques, no?
Sí, però és que clar, jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. O sigui, la qualitat musical dels videojocs és espectacular. És com l'anime, a mi tampoc m'agrada especialment el manga i aquest tipus de cinema, però en canvi hi ha unes músiques meravelloses.
Okay.
Que un dia o altre farem un projecte sobre aquest tema, però és això, vull dir, no té res a veure el que, si a mi personalment no m'agrada un estil de, bueno, un tipus de cinema o de música, que tanqui la porta perquè els que hi participen a l'OVM puguin gaudir d'aquella música, no? I he dit això, que té com un sentit pedagògic per això, perquè les orquestres acostumen a tancar-se en general amb estils concrets.
Uh-huh.
I surten molt esporàdicament per fer altres tipus de música. És molt habitual que una banda de música normal, uh-huh, faci els seus repertoris clàssics i tal, i de tant en tant surten i fan música de cinema, que està molt bé, però potser només fan això,
yeah,
saps? I jo vull que no hi hagi un estil concret amb l'orquestra aquesta, sinó que l'estil siguin tots els estils que puguem tocar.
I molt, molt intergeneracional també, no? Estàs cridant, sí, als joves també, així.
Sí, bé, és que l'orquestra va néixer amb la idea de que tothom que hagi passat per una escola de música o un conservatori, però que no estigués actiu per diferents raons, per la feina, per estudis, per que temporalment ho han hagut de deixar per temes familiars, el que sigui, tinguessin l'oportunitat de tornar a exercitar-se musicalment amb una orquestra d'aquest tipus.
Right.
I el perfil en general d'aquesta orquestra és aquest. És el de músics que normalment, vull dir, que no són professionals, que no s'hi dediquen, però que han arribat a tenir un molt bon nivell perquè en un moment determinat de la seva vida han treballat l'instrument i l'han estudiat. I ara estan que no poden tocar en lloc perquè no hi ha lloc on tocar. I l'orquestra aquesta està oberta amb aquesta gent.
I com vas donar compte d'aquesta necessitat? Que...
Bé, perquè jo com a professor de saxo i d'orquestres que he estat molts anys, ho vas veient amb l'experiència, vas veient que hi ha molts alumnes que en un moment determinat deixen l'escola. I després te n'adones que 4 o 5 anys més tard tornen. I uns altres no tornen. Uns altres tornen, però al cap de 10 anys, que no els veus i de cop i volta tornen a aparèixer. I dius, aquí hi ha un potencial, hi ha molta gent que es troba en aquesta situació. Pensa que les escoles de música tenen molt alumnat i no tothom arriba professional. És més, el percentatge de músics que arriben a ser professional és mínim de la gent que ha passat per una escola de música o un conservatori. I aquests tenen l'instrument, no el venen, se'l queden. I clar, en qualsevol moment de la seva vida el tornen a agafar. I clar, però no saben on anar a tocar.
Uh-huh.
No, tampoc hi ha orquestres que brindin aquesta possibilitat.
Yeah.
I aquesta era una de les idees de la fundació d'aquesta orquestra.
Que és molt xulo que surti una necessitat real, autèntic, no?
Sí, sí.
I imagino que, com dius, que com són projectes, no és d'anar cada setmana, que igual gent amb família o altres.
Correcte, sí.
Obligacions.
Sí, aquesta és una altra de les característiques d'aquesta orquestra, que treballem per projectes.
Mm-hmm.
Quan comencem a muntar un projecte, doncs es dissenya en funció del primer concert que tinguem, perquè acostumem a fer més d'un concert també, però quan fem la presentació del projecte, doncs tirant enrere muntem uns assajos, a vegades una estada de cap de setmana per estar tots junts i assajar.
Això fa vincle, no? Si esteu tot cap de setmana
junts. Clar, sí.
Que a la muntanya,
sí, sí,
aneu?
Sí.
O...
Bé, bueno, vam fer un... No fa... L'últim projecte i vam estar aquí dalt, aquí a prop de Mosqueroles.
Uau, a la naturalesa.
En una casa, sí.
Oh.
Sí, sí.
Uau, molt bé. I doncs, anem a la trajectòria de l'orquestra. Pots explicar una mica cada projecte, com portar-nos a un viatge des del primer que era de...
Bé, a veure si me'n recordo de tot plegat, eh? Però bueno, sí que puc dir que vam començar el primer projecte va ser amb un pregó de festa major. Crec que el 2016 o 17.
Sí.
Va ser quan vaig anar amb l'Ajuntament i els vaig dir, mira, tinc aquest projecte de fer l'orquestra aquesta, i bé, em van obrir la porta i em van dir que endavant, que ja teníem un concert. Que seria interessant fer això, fer el pregó de festa major d'aquell any ja amb la presentació de l'orquestra. I va estar genial. A més, el vam acompanyar amb un mapping sobre la façana de Can Ramis, que va estar preciós.
Sí.
Aquest va ser el primer projecte. El segon projecte vam fer, sí, un doble homenatge, que va ser a Queen i a Pink Floyd. Vam fer una primera part de Pink Floyd, una música així més sinfònica, més tranquil·la, i la segona part, més canyera, ja amb el que era música de Queen.
I amb ganes de ballar, no?
Sí, sí. I va estar molt maco aquest també, perquè habitualment toquem a l'escenari de l'Ateneu, per exemple, que és on acostumem a estrenar les peces. I amb aquest projecte vaig pensar que estaria molt bé posar l'orquestra al mig de la platea. Vam posar cadires al voltant i tot el que eren els palcos, i va estar molt, 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 molt maco per això, perquè l'orquestra estava al mig, és a dir, que la gent no té possibilitats moltes vegades de veure els músics de costat o fins i tot des de darrere. I aquí podíem veure la cara a mi, per exemple, que normalment estic d'esquena, si no em veuen els gestos, i aquí doncs, tenien la possibilitat d'això. I va estar molt maco la posada en escena.
Sí, íntima, no? Quasi de...
Sí, va ser molt, molt interessant. El tercer projecte, de sud a nord, es deia, aquest va ser tota música meva. Vaig comptar amb la col·laboració d'un escriptor perquè fes un test per redactar una història. Jo li vaig proposar que la idea era d'una persona que feia un viatge del sud d'Àfrica al nord d'Europa. Bé, és un tema que tenim, que està al dia,
sí.
I que, per desgràcia, em sembla que trigarà molt a desaparèixer. I aquest viatge era passant per primer Àfrica, tal qual, l'Àfrica negra. El segon tema era música àrab, o sigui, al nord d'Àfrica. La tercera, eren com quatre peces diferents, eh? La tercera peça seria el sud d'Àfrica, era una peça molt aflamencada, o sigui, ja estàvem a Europa, era Andalusia, música així. I la quarta peça era una música molt celta, molt d'Anglaterra. I després hi havia una tornada, una peça que recollia aquestes quatre per fer com una tornada, però una tornada voluntària.
Vale.
Vale, o sigui, aquesta persona arribava al nord d'Europa, s'establia, s'involucrava amb la cultura del país, però en el temps feia un viatge de tornada per recordar el que li havia costat arribar a Europa.
Oh, que emocionant, no?
Sí, va ser molt maco, sí. Perquè van comptar amb col·laboracions especials de gent de tots aquests països.
Ok, doncs com vas fer? Gent que viuen aquí, que són d'aquests països?
Sí, gent que vivia per aquí. Hi havia un percussionista, el primer, que era el de l'Àfrica negra, després hi havia un percussionista del Magreb, després teníem la Ponce, la Margarita Ponce, que tocava les castanyoles amb aquesta peça aflamencada, i amb la música anglesa, escocesa, irlandesa, que era tot una mica de barreja, doncs teníem també músics de per aquí que controlaven i que sabien fer aquesta música, no?
O sigui, era molt integral, no? Holístic,
sí.
No? Si vols... I a més m'agrada perquè era com un final feliç, no? Que moltes vegades és molt trist, però mostrant la lluita d'arribar i de recordar-hi. Entonces,
sí.
La teva música també, doncs, és reivindicativa? És
sí, mica... la veritat és que sí. La veritat és que sí. He fet coses així una mica viscerals perquè moltes vegades em fan ràbia algunes coses, no? I bueno, miro de mostrar-les en la música. Vaig fer una obra no gaire, no fa gaire, quan van passar els fets de l'octubre del 2017, quan el referèndum, vaja, quan van empresonar els Jordis, etcètera, etcètera, vaig fer una obra que no es va arribar a estrenar perquè s'havia d'estrenar justament un 14 de març, crec, i va ser quan van tancar pel Covid. O sigui, no es va poder fer res i era una obra també reivindicativa i amb molta ràbia per aquells fets. I bé...
I sortirà?
No ho sé, no ho sé. Ara, clar, s'hauria d'esperar un moment una mica també relacionat amb la música perquè surti, perquè ara mateix no tindria com sentit, no?, després del temps.
Clar, esperar el moment, no?
Exacte. Sí, el moment està allà al calaix.
Sí, doncs el que mou la música és interior, és una manera d'expressar el que està profund.
Sí,
està...
sí, sí, sí.
I la tema d'expressió, tu creus que hi ha falta oportunitats, per exemple, pels joves, d'expressar-se els sentiments així, la música o amb ball?
Jo crec que no, eh?
No.
No, jo crec que no, perquè ara mateix els joves tenen la possibilitat de fer moltíssimes coses. Des de tocar amb una batucada, que és un grup de percussió on em deixa anar l'adrenalina i tal, fins a la dansa, la música... És que no sé, hi ha moltíssimes activitats amb els que els joves es poden deixar anar i expressar, potser no expressar literalment, amb lletres d'una cançó, o amb música, o amb coses relacionades amb l'art, sinó amb el dia a dia, penso que tenen moltíssimes possibilitats. Unes altres és que les aprofitin realment per enriquir-se com a persones, no? Però sí, oportunitats existeixen. Són nosaltres els que som una mica més grans els que els hem de, d'alguna manera, conduir perquè descobreixin i puguin saber que tenen aquells canals d'expressió.
Sí, perquè el que veig ara en el món hi ha molta emoció, que no sé, em surge d'emoció, pot ser de ràbia o de què fem ara, confusió amb el món polític, per exemple. I jo crec que ara mateix la música és importantíssim per treure...
Sí, sí, sí. La música sempre ha estat importantíssima per les societats, per les diferents societats dels segles, no?, que ha passat durant els segles. I crec que això sí que és veritat, que no se li està donant la importància que té. Crec que una gran part del temps que dediquen els nens i les nenes a anar al col·legi, una gran part hauria d'estar amb la pràctica de la música i d'altres activitats, perquè hi ha moltíssimes coses que fer, no? Però penso que hi ha moltes coses que les ensenyen en moments que no toca. I la música es pot començar des que estan al ventre de la mare, entra la música en joc.
Sí.
Les matemàtiques no. Les matemàtiques potser s'haurien de començar a estudiar, potser dic una exageració, als 15 anys.
Sí.
Val? Perquè moltes vegades jo tinc l'experiència d'haver treballat amb adolescents, no?, que em venen a classe o a l'assaig del grup i el primer que et diuen és que no he pogut treballar res, no he pogut fer res perquè tinc exàmens, perquè he tingut exàmens. Però és que això passa a la segona setmana de començar el curs. I clar, així estan tot el curs, estressats pel tema dels exàmens. Em sembla que en guanyaré algun enemic avui, dient el que estic dient, però és el que penso. La música, els escacs, hi ha una sèrie d'activitats que s'enriqueixen molt personalment, intel·lectualment a les persones i que no estan prou presents a l'educació.
Sí, sí, sí. Bueno, per donar-te una mica d'optimisme, quan estava embarassada, passava tot l'embaràs ballant dansa de ventre amb el nen a dintre fins al mes nou, l'últim...
Sí, sí. O sigui, ja va sortir ballant, no?
Sí, no? El nen li agrada ballar i tocar música. És molt a dintre d'ell.
Sí, sí.
Sí, sí, és molt interessant com s'ha ficat. Sí, sí, estic d'acord amb el tema de cultura d'expressió, perquè estic estudiant una mica la tema de resiliència. I la història de la recerca sobre la resiliència és que comença amb psicologia, després va amb resiliència ecologia, i només és ara que estan mirant la resiliència cultural, la importància per a les comunitats d'expressar-se amb música, amb tradicions orals,
sí,
per augmentar la resiliència contra l'opressió, no sigui... Però és ara, només ara que comença a veure això.
Ara, al segle XXI, ja quasi ve amb un quart del segle XXI. Sí. Dic que hem tingut moltes oportunitats d'introduir dintre dels programes de les escoles això, a l'art. Però a l'art, a grans... No sé, en grans quantitats, no? I, però no sé, no hem sapigut... No ens ha pogut fer-ho bé, per mi, des del meu punt de vista. Estic segur que és el que m'he dit abans, ara me'n guanyaré algun enemic avui, però és que és així.
Sí, i molt relacionat amb això és la creativitat, perquè tu has de ser una persona molt creatiu per els projectes que has fet. I a més has fet un llibre també, no?, molt especial de la música... per reflexar el Montseny.
Ah, sí, sí. És un llibre musical, eh?
Sí.
Fa un parell d'anys va sortir un llibre sobre les llegendes del Montseny. Sí. Bueno, ja fa temps que vaig fer una obra que es diu L'espasa, la llegenda d'una espasa. Ara no em sortia... No em sortia, no. La llegenda d'una espasa. Va ser una peça que es va representar... 5 o 6 vegades a Sant Celoni i que va sobre una llegenda molt coneguda aquí al poble, que és això, la llegenda d'en Soler de Vilardell, que és la llegenda d'una espasa. Vaig fer la música i la vam representar bastantes vegades, com he dit, i ara ja fa un temps que no es fa i vaig agafar el tema una altra vegada i partint d'aquesta llegenda vaig fer més músiques d'altres llegendes que hi ha al Montseny i bé, vam tenir la sort que una editorial li va interessar la idea i me'n va editar el llibre.
Uau, que és molt bonic, no? Sí,
és molt maco. La veritat és que al llarg de la meva vida he tingut uns quants projectes així molt xulos. També tinc uns llibres d'aprenentatge del saxo. Sí, són 4 llibres que vaig fer ara ja fa 25 anys, aproximadament.
Oh.
I que ara ja estan una mica fora de lloc.
Per què?
Bé, perquè la manera d'ensenyar també va canviant. Bé, ha passat també que els nanos ara van molt ocupats, estan molt ocupats, fan moltes extraescolars, fan moltes coses, i així com, per exemple, jo, en la meva època d'estudiar música, estudiava al col·le o treballava i feia música, ja està. Ara no, ara fan això, van al col·le, van a bàsquet, van a dansa, sí, fan moltíssimes coses. I un instrument demana un temps de preparació, demana un temps d'estudi. I aquest llibre estava pensat per aquells moments en què els nens i les nenes podien treballar 2-3 dies a la setmana una hora d'instrument a casa. Ara això ja no ha passat, ja ha passat. Ara ja, fins i tot jo he retirat el meu propi llibre de la meva ensenyança. Ja no hi és. Ara ja faig servir altres llibres i altres maneres perquè els nanos tinguin, per tenir-los enganxats a la música, ja que si a casa no treballen, que el temps que tu el tens a la classe sigui el més a menys possible i que pugui ser profitós perquè avancin una mica. I això, doncs, ja els has de donar un altre tipus de material.
Però en aquell moment que vas fer el llibre, has vist que hi havia també un forat, no?
Sí, la veritat és que sí, és que hi havien els llibres anteriors, que se'n diuen mètodos, quan parlem de música, eren com ara és el meu, per dir-ho d'alguna manera, antiquat. Eren antiquats, eren feixucs, eren molt complicats, bueno, eren no complicats d'entendre, no, però eren feixucs. No tenien cap atractiu visual, el que es treballava era molta tècnica, poca música, després en quant a peces, i això jo ho vaig voler canviar i vaig introduir en el meu llibre la improvisació, la investigació, molta música de cambra, molta música que es podia tocar en grupet, en grup de 2 o 3 alumnes, bé, una sèrie de coses que eren noves per aquell moment. Uh-huh. Ara això ha quedat una mica desbancat, doncs, perquè ja tots els llibres aquests de música venen amb un pendrive o amb música que et pots descarregar per tocar la peça a sobre de la música, i això, clar, és més gratificant. Uh-huh. Perquè ja un nen es pot sentir tocant una peça amb una orquestra que està tocant a darrere d'ell. Sí. Abans no, abans eres tu sol i l'instrument.
Sí, sí, sí. I doncs veig que estàs sempre observant el món on estàs i adaptant l'ensenyança, la manera de...
Mira, això, aquesta observació no me l'havia ni plantejat i em sembla que no me l'havia comentat mai ningú, però potser sí que tens raó, no? Que sí, que és una capacitat, no?, d'intentar adaptar-te amb el moment en què vius i donar a la gent el que creus que necessita en aquell moment. Bueno, i donar-m'ho a mi mateix, també.
Sí, sí, sí. I tornant a la creativitat, en la teva opinió, d'on surt la creativitat? Perquè, bueno, per mi, crec que tothom ho tenim a dintre. Però és interessant com a uns li surt molt, sí. I a altres no es veu, és molt difícil percebir.
Bé, jo crec que la creativitat surt del treball.
Uh-huh. Okay.
Tothom té aquesta possibilitat, però t'has de posar. Si tu creus que pots fer alguna cosa en qualsevol activitat de la vida, creus que la pots fer bé, si la treballes, l'arribaràs a fer. Com de bé, això no té importància, crec. I jo el que estic fent, he fet al llarg de la meva vida, és treballar molt.
Vale.
O sigui, un projecte d'aquests que comentàvem abans, de l'OBM o de composicions diferents i tal, han estat moltes, moltes hores de treball. Tu tens la idea, però després, si has de fer una música, pues has de tenir la paciència d'anar muntant com si fossin peces d'un puzzle que vas afegint una darrere de l'altra fins que comença a sortir alguna cosa. Per això tampoc hi crec amb la inspiració.
Uh-huh.
Crec que és el treball. La inspiració pot ser que hi ha dies que els tens més clars i altres dies que els tens més oscurs.
Uh-huh.
Pues perquè no has dormit bé, perquè estàs cansat, o tot el contrari, perquè estàs mentalment estàs bé, però això de veure coses a l'espai que t'inspirin per fer una cançó o així, jo amb això no hi crec.
Vale.
Jo hi crec amb això, amb el treball. Potser hi ha una espurna petita al principi de la creació, que és la idea,
uh-huh,
que et vingui la idea o que la busquis, que també és important, perquè si no la busques, aquesta idea no et vindrà. Si tu vols fer una cançó, primer has de pensar sobre què faràs aquesta cançó. A la que tinguis, de què faràs aquesta cançó, després ja escolliràs en quin to, en quin ritme, bueno, tots els aspectes musicals, no? Però has de tenir la idea.
Uh-huh.
Vull fer la cançó. Sobre què? Pues ja està. Ja, la feina ja la tens feta, en realitat. Després és treball.
Vale.
No pretenguis això, aconseguir-ho a la primera, sinó que perquè una cosa surti una mica maca, pues, li has de dedicar temps.
Uh-huh. I el projecte que ha requerit més temps per preparar-lo, quin ha sigut?
Pues jo diria que el de sud a nord.
Okay.
L'obra aquesta de l'OBM. Clar, era una obra llarga de música.
Uh-huh.
I això són moltes notes.
Sí.
Per a una orquestra de pràcticament 50 persones.
Wow.
Amb el que cada un d'aquestes 50 persones li has d'escriure les notes que farà durant una hora i pico.
I estem parlant de quant de temps, més o menys?
Bé, no sé què dir-te, però entre 9 mesos i un any, ben bé. Uh-huh. Treballant molt.
Sí, ja, sí. O sigui, cada dia, no?
Sí, 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 sí. Potser cada dia no,
però
sí, has de ser molt, molt regular en el treball.
Sí.
És que la música necessita això, bàsicament és regularitat.
Uh-huh.
Saps? És anar avançant, no serveix tocar molt un instrument un dia,
uh-huh,
i no tornar-lo a agafar fins a 15 dies més tard. No. És millor que l'agafis cada dia 10 minuts,
sí,
que no això que he dit abans, no? Pues amb la composició passa el mateix. O sigui, has de ser constant, vale, has d'estar cada dia no sé quantes hores, perquè tampoc comptabilitzes el temps que passes.
No, no.
Treballant. però són moltes hores, sí.
Sí, i com dius, hi ha moments més productius i altres que són més...
Sí, perquè a vegades t'encalles amb, uh-huh, amb una idea o amb, vols anar per un camí i no te n'en surts.
Uh-huh.
No te n'en surts, simplement no veus que no hi ha manera, doncs has de tornar enrere i agafar, uh-huh, un altre camí.
Sí.
Però bueno, també és divertit, això.
Sí,
també
sí,
és
sí,
divertit, perquè aquest camí que no ha estat bo, quan hagis fet una altra peça, ja no l'agafaràs.
Uh-huh.
Ja no voldràs fer allò perquè ja saps que allò no et sortirà.
Sí.
O que no tens la capacitat per fer-ho, perquè tots tenim unes limitacions a l'hora de composar o d'escriure. Vull dir que...
Sí, bueno, l'altre dia vaig escoltar algú que estava fent una xarra, que era molt interessant, però diu, el moment que no saps què fer és el bon moment, perquè vol dir que tu veus que no és correcte el que estàs fent, però, uh-huh, estàs obert a moltes possibilitats. El moment que dius no sé, uh-huh, estàs molt obert.
Doncs sí. Sí, 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 sí. Va per aquí. A més que és això, els camins que pots agafar són infinits en el món d'escriure música, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, i música i literatura estic segur que també, i poesia, qualsevol activitat artística, està oberta a molts camins. Es tracta de que el que agafes,
sí,
tingui una continuïtat i vagi a algun lloc interessant.
Sí, jo m'agrada molt escriure i ara estic començant un estil nou per, mm, mi, i és això, és com una mica perdut al principi, després mica a mica... Ah, vale, ara entenc, començo... Ara mateix estic començant al final i, mm-hmm, anant al principi. Sí, no sé si t'has sentit. Però, bueno, és explorar,
sí,
altres maneres, no? Altres, mm-hmm, vies i camins. I l'OBM té algun projecte pensat en futur?
Sí, pensat, sí.
Ok.
El que passa és que encara no és molt públic,
uh-huh,
per dir-ho així.
Vale.
Bé, sí, l'OBM vam fer l'últim projecte sobre el swing. Va ser un projecte molt, molt dur. Va estar genial, eh? I va sortir superbé, però va ser molt dur.
Però era una passada.
Sí, sí, ah, no, vas poder gaudir-lo. Doncs sí, i quan vam acabar aquell projecte vam pensar, ara hem de fer una paradeta,
uh-huh,
i esperar una mica per fer el següent projecte.
Okay.
Per deixar-nos anar una mica, perquè portàvem això uns quants anys, que era un, dos projectes per any. I estàvem com una mica, no dic saturat, però, mm, sí, una mica cansats de la dinàmica aquesta i necessitaven refrescar idees i tot això. I ja ha passat aquest temps. Ara estem una altra vegada començant. Uh-huh. Estem a les beceroles del nou projecte, però estem començant a rumiar cap a on anirem.
Oh, que guai, que bé. I per què tant, o l'any que ve, o no, encara no?
A veure, a nosaltres sempre ens ha interessat i ens ha agradat molt fer l'estrena dels projectes aquí a l'Ateneu de Sant Celoni.
Uh-huh.
I ara ja hem parlat amb l'Ajuntament perquè ens... A veure si ens posem d'acord amb una data dintre d'aquest any. No ho sabem, saps?
Vale.
No ens han dit ni que sí ni que no,
okay,
encara. Perquè la programació d'aquest primer semestre ja està tancada, per tant, hauria de ser cap al segon semestre, però, clar, s'han de valorar coses, no? I això ho han de valorar el regidor i ho han de valorar les tècniques de l'Ajuntament. I nosaltres doncs, estem una mica a l'espera perquè ens diguin, vinga, va, cap a aquestes dates estaria molt bé fer un projecte. Aleshores sí que ja ens tirarien de cap.
Doncs pues, aquí al poble estem molt emocionats a veure què surt. I sé també que els músics també estan molt contents que has tornat.
Sí, és curiós perquè sí que t'arriba... De fet, la idea de vinga, va, tornem una altra vegada ha estat això, ha estat com ens estan empenyent els músics.
Vale.
Perquè, sí, m'arriben per diferents llocs, perquè l'OBM sí que no és una orquestra de músics de Sant Celoni.
Uh-huh.
Hi ha de músics d'on vulguin, d'on vulguin venir. Participen músics de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, de Mollet, del Vallès, d'Hostalric, de Sant Celoni, evidentment.
Yeah.
I veus com això, no? Que a la que em veuen o tenen l'oportunitat. I quan farem OBM? Aquesta és la pregunta, no?
Wow.
O sigui que està molt bé i a més estic molt, molt, molt satisfet també d'una altra cosa i és que què es crea dintre de les orquestres que porto normalment? I és que es crea com un vincle que deies tu abans entre ells, mm-hmm, fins al punt de que molts d'aquests músics són amics però ja són colla. És a dir, que surten ells, són ells junts que van a fer caps de setmana en una casa rural, que fan viatges junts, que es troben un dia a la setmana, i això és genial, perquè no només estàs fent música i cadascú acaba i se'n va cap a casa, sinó que, a més, fas música i no se'n van cadascú cap a casa seva, sinó que van a donar una volta, es van a prendre una cervesa, fan viatges junts i acaben sent amics.
Sí, bueno, fa pell de gallina d'explicar-ho, perquè és com una cosa que pot tenir moltes repercussions, no? Que és com una gota d'aigua en un llac i veus, no sé com es diu en català, però...
Ones, potser.
Onades, no?
Sí.
Que van i arriben a tothom, que és la més bonic. Pues, pues moltes gràcies per venir i explicar. Ha sigut molt enriquidor d'escoltar. I una pregunta pel final. Si pogués triar qualsevol lloc del món per fer una actuació amb l'OBM,
sí,
on ho faries?
Pues jo crec que al Palau de la Música.
Vale.
És un lloc fantàstic.
Uh-huh.
A més, he tingut la gran sort de poder tocar allà.
Wow.
Unes quantes vegades, a més. I és un lloc especial. Uh-huh. Especial per mi, perquè he tocat, sé com sona, i per l'espectacularitat del lloc.
Bueno, pues espero que es pot fer realitat aquest somni.
No sé. Estaria molt bé, la veritat.
Sí.
Bé, moltes gràcies a vosaltres també per convidar-me.
Bueno, molt bona nit i molta força per les gitanes i endavant.
Molt bé, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.